Tanquem aquesta tercera hora del programa amb el Josep Tomàs. Molt bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Habemos pluja, n'hem tingut.
Habemos.
Ja era hora, eh?
Sí, després de 15 dies vam mirar una mica els mapes i les estadístiques i també doncs, els registres i no s'havia pràcticament produït cap precipitació. N'hi havia alguna a principis de mes, però crec que devia ser més fruit d'una petita anomalia que no pas de precipitació i per tant és poc usual que en 15 dies no plogui al Pirineu o nevi. És relativament estrany. Pensem que al llarg del mes d'octubre doncs solen caure a voltant dels 60, 90 centilitres per metre quadrat, depèn una miqueta la zona. I fixa't tu que aquest matí, ara ho han acabat de mirar, les últimes dades, han caigut entre els 35 als 65 litres per metre quadrat. Per tant, en 24 hores pràcticament no hem arribat al que seria doncs, la mitjana, però en un dia ens han polit, diguem-ne, si ara acabéssim el mes, doncs estaríem dintre de les mitjanes, pensant que encara queden pràcticament 15 dies, no?
Si el mes es completés amb normalitat estadística.
Exacte. Que difícilment tornarà a ser, es tornaran a repetir aquests dies d'anticicló.
Perquè aquest episodi, ja ens ha dit el Lluís, menys ha repetit, que teòricament avui s'acabava ja.
Sí, però no vol dir que no en vinguin d'altres. Per tant, per pocs que en vinguin, doncs ja farà augmentar una mica la precipitació. Veurem si estarem per sota o per damunt al mes d'octubre, però sí, és curiós, no? Com en un dia pràcticament la manca de precipitació doncs es recupera. I fixa't que la natura ho compensa, això.
Els embassaments de baix fan bastanta paneta, eh?
Mm-hmm, perquè, clar, portem des de la primavera i després a l'estiu doncs, ja no ha plogut tant i la neu ja s'havia fos tota, clar, poc o molt, per regar s'ha anat buidant. I ara amb aquestes precipitacions ajudaran una mica a tornar a omplir i esperem, segurament, el que resta de mes d'octubre serà més animat i també el mes de novembre en aquest sentit. Per tant, és una bona notícia i tot això va ser provocat per l'huracà Ofèlia que va fer que es mogués l'anticicló.
O sigui, en comptes d'anar cap a, no, cap a on anava, va fer una mena de giracua i resulta que
allà,
a Galícia, tota la banda de la costa nord, Cantàbrica, Cantàbrico-Atlàntica, no? Estava tothom una miqueta acollonit, amb perdó, i aquesta cua, no? Aquestes escorrialles d'això que ha vingut és el que ens ha arribat fins aquí.
No. Va.
O per motiu de...
Exacte.
Per motiu de...
Ara, ara, sí que,
ara és més correcte, exacte.
Sí. Diguem-ne, l'huracà directament no ens ha afectat, però sí que, de forma indirecta, és com tu has dit, no? És com una fitxa de dòmino que, fixa't tu, que fins i tot penso que hagués sigut millor mirant les conseqüències. Com es diu això, eh? Un cop ja ho has vist, pots fer prediccions fantàstiques. Hagués sigut millor que hagués afectat l'huracà a Galícia, perquè ja no hagués estat huracà, s'hagués ja desfet amb tempesta tropical, perquè les ventades sí que van ser fortes, però grans destrosses a Irlanda no n'han provocat. Estaven en alerta vermella, però no han provocat ni víctimes, que sàpigui, ni tampoc moltes destrosses. Sí que ha caigut algun arbre, ha volat algun teulat, ha caigut doncs, algun objecte d'aquests que estan doncs, a les vies públiques, però fora d'aquí i fora de mala mar no hi ha hagut res més i bastanta precipitació. S'hagués evitat, si aquest huracà doncs, hagués afectat la zona de Galícia, i al nord de Portugal i també al Cantàbric, doncs haguessin tingut vents, humitat elevada i pluges. Què ha passat? Doncs el pitjor escenari possible, que l'huracà només t'afecta amb vents forts, però no molt forts, de 60, 70, 80, 100 km per hora, que venen des del sud, molt secs, molt escalfats, amb molt baixa humitat, i el que provoquen és doncs, que els incendis puguin proliferar clar, molt ràpidament. A part de que han estat provocats, però sí que han tingut una...
I l'altra part, les condicions naturals, no?, o atmosfèriques, eren sí, francament en contra de...
Eren propícies perquè hi haguessin...
De que això s'arreglés, clar.
Clar, eren propícies perquè hi hagués incendis, que segurament hi haguessin hagut de forma natural,
Sí.
Perquè amb humitats inferiors al 20% i amb el bosc tan sec com estava... segurament algun incendi hagués sorgit. Però, si a més a més hi fiquem, doncs, la dolenteria, no?, per dir-ho d'alguna manera, de les persones...
No, el terrorisme...
Terrorisme, jo crec que és terrorisme.
Terrorisme piroma, no? Sí, terrorisme incendiari, com...
Sí, sí, com es vulgui dir, però és terrorisme, no?
No té nom, això.
No té nom. Doncs va ser a causa d'aquest huracà. A causa d'aquest huracà, doncs, que va anar mar endins, però els seus efectes en quant a vent, i també el creuar per aquí va desplaçar el que és l'anticicló, va ser com un cop fort, que el va fer trontollar i el va desplaçar cap a Centre Europa. A Centre Europa tenen un temps com el que tenim nosaltres, amb màximes de 20 i picos, saps? I això va obrir les portes a que es formés darrere d'aquest huracà freds, que són els que finalment ens han afectat. Però fixa't tu, eh? Parlàvem de que ens han afectat uns fronts. Bé, uns fronts que han portat pedregades, tempestes molt virulentes, amb caigudes d'arbres, amb esclafits, amb tornados, fins i tot, i que a més quan han arribat al Mediterrani encara s'han reforçat més. Hi veiem imatges, per exemple, de Valls, de Tarragona, que havien caigut arbres al mig de la Rambla, i de moltes zones mediterrànies on el contrast de l'arribada d'aquest aire fred en alçada amb la mar...
Que encara està calenta, no?
Sí, clar, nosaltres ho diem, aquest mar mediterrani està molt calent, no ha passat res, ho ha de descarregar d'alguna manera. A la mínima que va, hi ha un petit indici d'inestabilitat, doncs esclata aquesta virulència, no? I aquí al Pirineu tenim la sort que estem una mica més lluny del mar, i aquesta virulència normalment no ens agafa tant. Ens pot agafar en forma de molta pluja, però no n'hi ha més clafits, n'hi ha tornados, que és pràcticament impossible, no, però és molt difícil que es puguin formar a les muntanyes, perquè les condicions no són les adequades, però sí hi ha molta precipitació continuada, com ha passat fins ara, però d'una manera diferent, no? També amb alguna tempesta, ahir vam poder veure, doncs, i sentir algun tro, algun llamp, però de manera diferent del que pot passar, doncs, en zones com la Vall de l'Ebre, com les zones de l'interior de la península Ibèrica, d'Espanya, també interior de Portugal, i també, doncs, quan toca el Mediterrani és quan es formen aquestes tempestes que entren doncs, terra endins i arrasen en tot, no? Per tant, al final no saps si és millor que et passi un huracà per damunt, que les conseqüències són, de fet, són menors que no pas... El que passa és que, clar, un huracà és una gran tempesta molt gran. Clar. I aquestes són tempestes més virulentes que les d'un huracà, però més concentrades, no? Que afecten a un...
La paraula no ens espanta tant,
però
en canvi les conseqüències són pitjors.
Són pitjors, perquè ho han pogut veure, no? Amb un territori molt petit, una línia de turbonada, que són una línia de tempestes que van amb molta ràbia, diguem-ne, que ho escombren tot, no?
Josep, 6:45 de la tarda, avui programa El Torb. Què tenim avui programat?
Doncs mira, avui tenim a Sergi Càrceles, que ens explicarà justament els efectes d'aquest huracà, el per què s'ha format, el per què ha girat cua, quina ha estat la seva trajectòria i quina ha estat la seva evolució. I després tenim a Miquel Cea, que és un blogger, el blog de El Hielo Marino, que el tenim un parell de vegades a l'any, i que ens explica una mica, doncs, l'evolució de la banquisa àrtica i també del pol sud, de l'Antàrtica. I una mica, doncs, com ha anat aquest estiu, des del punt de vista del gel, i com està ara evolucionant i quina és la previsió, doncs, per l'hivern. I també una mica, doncs, del pol sud, que és el que hi ha passat durant el que és el seu hivern. I aquest seria una mica el contingut, a part de la previsió meteorològica.
Aquest seria el programa, evidentment, previsió meteorològica, que el Josep es queda ara en l'estudi per aquest butlletí de les 11 del matí amb la Montse Grau. Company, moltes gràcies.
Fins ara.
I nosaltres d'aquí un momentet tornem. Escoltarem música del Sidecars, tindrem l'espai de viatge i tancarem amb la Ruth Casavell, les receptes d'art, parlant, complementant aquell últim capítol que va fer sobre l'evolució artística al llarg de la història del nu femení. Avui parlarem del nu masculí. I ens ha dit que ho separa perquè van ser i són molt diferents. Tornem d'aquí un moment. Gràcies.